Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Copa i gràcies per escoltar-nos. Espero que la Setmana Santa hagi anat molt bé. En aquest tram estrany del calendari que ens ha portat, després de l'aturada per seleccions, una jornada de Lliga, ara ens tornem a aturar per la final de Copa, una aturada una mica absurda, i ja tenim la setmana que ve els partits d'anada dels quarts de final de la Champions. La jornada de Lliga del cap de setmana que ha servit per clarificar algunes coses, com que el Real Madrid té la Lliga controlada i que Girona té Europa assegurada i té a tocar la Champions. Pel que fa al Barça, va treure endavant el partit contra les Palmes, va sumar 3 punts importants, va donar continuïtat a la bona ratxa de resultats, va tornar a deixar la porteria a 0, però a nivell de joc va tornar a deixar molts dubtes. Ara Xavi tindrà força dies per preparar el partit de París, per recuperar lesionats i per decidir l'11. No crec que decideixi res encara sobre el seu futur, encara que cada vegada les seves respostes sobre la seva continuïtat són més ambigües. De seguida, l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis, que Xavi podria tenir a disposició pel partit contra el PSG a De Jong, que l'esperàvem, però atenció, potser també a Pedri. No hi havia un termini fixat pel seu retorn, pel seu historial clínic, però pot estar disponible per jugar a París el dimecres dia 10. Escoltarem d'aquí uns minuts també a Luis Enrique, que ha parlat en la roda de premsa prèvia al PSG-Rennes de demà en semifinals de Copa a França. Ahir es va tancar la jornada de primera divisió amb la victòria de l'Atlètic de Madrid 1-2 a Villarreal. El partit podria haver-se decantat cap a qualsevol banda, però va decidir un gol de Saúl al final. Per tant, actualitzem la classificació a 8 jornades pel final. Real Madrid 75 punts, Barça 67, a 8 del Real Madrid, Girona 65, Atlètic de Madrid 58 i Atlètic Club de Bilbao 56. El Girona li treu 9 punts a l'Atlètic Club, els de Mitchell, per tant, més a prop de jugar a la Champions la propera temporada després de l'agònica victòria de diumenge 3-2 davant del Betis, amb el gol en temps d'afegit de l'incombustible Estuani. Ja tenim, per cert, àrbitre per la final de Copa de dissabte que enfronta l'Atlètic Club i el Mallorca, serà Munuera Montero. A segona divisió, l'Espanyol tanca la jornada tercer a 6 punts del líder Leganés i a 1 de l'Eibar, després de l'empat a 0 de divendres al camp del Burgos, amb Joan García, el porter, com a gran protagonista del partit. A l'Andorra ha presentat aquest matí el nou entrenador, Ferran Costa, que arriba del Badalona Futur, líder de la segona federació. En bàsquet, el Manresa ha estat el protagonista de la jornada a la Lliga CB amb la seva victòria a la pista del Real Madrid, que el consolida en zona de play-off. Notícia important al món del motor. Liberty Media, els amos de la Fórmula 1, compren MotoGP. En tennis, pendents de Paula Badosa, que juga aquesta tarda primera ronda a Charleston contra Collins, la vencedora del torneig de Miami. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch, balla parella, i les preguntes del dia Esportscope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, us preguntem si s'ha d'intentar convèncer a Xavi perquè es quedi. Heu votat que sí al 47%, que no, lleugera majoria al 53%. En clau Girona, ho tornem a preguntar, eh? Us veieu ja a la Champions? Heu votat que sí al 72%, que no al 28%. I en clau Espanyol, dels últims partits, on posem l'accent? En la millora defensiva, la majoria, el 68%, en els problemes per fer gol, el 32%. Marc Pairés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Copa.
I tu, què piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope i en facebook.com/cope.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas de financiación solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I don't understand why you're so cold.
Vinga, comencem l'Esports Cope d'avui dimarts, que és el primer del mes d'abril, que sempre és un mes guapo, amb Sant Jordi, amb el Godó i amb la Champions. Comencem amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Que queden 8 dies, exactament, perquè el Barça jugui el seu partit de quarts de final de Champions al camp del PSG, i Xavi recuperarà efectius. Ens fixem sobretot en De Jong, que estava previst que estigués disponible per aquest partit, però la sorpresa pot ser que Pedri també ho estigui, no?
Sí, comença el compte enrere i els lesionats volen arribar a aquest transcendental partit al Parc dels Prínceps. Avui els lesionats han tornat a anar a la Ciutat Esportiva per segon dia consecutiu. L'equip té descans i eren De Jong, Pedri, Christensen i Araujo. Els dos defenses estaran recuperats al 100%. En aquest partit, que és d'aquí 8 dies, a París, dimecres dia 10, també apreten per estar disponibles Pedri i De Jong. Just demà farà un mes que es van lesionar els dos a Sant Mamés. Treballen almenys per entrar a la convocatòria. De Jong des del primer moment ja es donava per fet, però Pedri també vol, encara que seran prudents, se li van pronosticar unes 6 setmanes i és just, però ara mateix no es descarta en absolut que estigui almenys a la banqueta. Demà torna a la feina i veurem si aquesta setmana Pedri i De Jong ja poden començar a exercitar-se amb el grup, amb aquest objectiu que tenen els dos d'estar almenys a la convocatòria dimecres que ve al Parc dels Prínceps.
Sí, una cosa és que estiguin a la convocatòria i una altra que puguin participar o fins i tot que algú pugui pensar que poden ser titulars perquè porten bastant de temps d'inactivitat i estem davant d'un dels partits claus de la temporada d'altíssima exigència.
Sí, perquè més aquesta fórmula de Christensen, que sí que estarà recuperat al 100% amb Gundogan, Fermín, Sergi Roberto, aquests quatre migcampistes li poden funcionar bé a Xavi, de fet estan rendint bé en els últims partits amb les absències de Pedri i De Jong, i res fa pensar que ho modifiqui, a no ser que De Jong, que és qui pot arribar doncs, més probablement a aquesta anada, estigui al 100%, però sembla poc probable, ja que no tindrà ritme de competició després d'un mes i una setmana de baixa.
Molts dies per preparar aquest partit tan important, que moltes vegades Xavi es queixa que durant la temporada no tenen pràcticament temps per entrenar, aquesta vegada tindrà temps per entrenar, també hi ha qui manté la teoria de que igual disputar un partit abans de jugar contra el PSG per mantenir el ritme també hagués anat bé.
Sí, perquè el PSG, el rival, en té dos demà a les semifinals de Copa i després un altre partit el diumenge de Lliga, però és intranscendent, perquè a més són líders a molts punts del segon. Bé, segur que Xavi el que farà als entrenaments és organitzar partidets contra el filial o contra el juvenil per anar agafant ritme de competició i poder fer algunes proves, poder doncs, provar una mica el sistema tàctic que utilitzarà en el partit del Parc dels Prínceps.
Així està l'equip. A nivell esportiu, a 8 dies de disputar aquest partit contra el PSG, i seguim parlant del futur de Xavi. Això va dir Rafa Juste, el vicepresident esportiu del Barça, en la prèvia del partit contra les Palmas.
Bueno, sabe Xavi que lo que queremos, y en este caso lo que yo voy a hacer en la medida de mis posibilidades, es intentar convencerlo. Lo que ocurre es que esto es una decisión muy personal de él. Queda muchos partidos de liga, estamos en la competición europea. Creo que tenemos que dejarle disfrutar, porque poco a poco lo está haciendo, sobre todo con estos chavales que siempre me dice, esto es un orgullo, un entrenador que viene de la Masía y que espero y deseo que continúe, porque al final estamos hablando de un proyecto, no de una temporada ni de dos, de un proyecto con gente joven y que tenemos equipo para un futuro muy, muy esplendoroso.
Doncs ho ha dit, o ho va dir claríssim, Rafa Juste, vamos a intentar convencerle para que continúe. Si recordeu, fa uns dies, en una entrevista a Mundo Deportivo, Joan Laporta també va dir claríssimament que volia que Xavi continués la propera temporada. Esclar, després del partit, també se li va preguntar a Xavi si et poden convèncer d'aquest que dius.
Ahora a descansar unos días y a pensar en el Paris Saint-Germain, nada más. Ya dije, paso a paso, no cambia absolutamente nada. Rafa es un amigo, lo quiero mucho y nada más, nada más. Pero mejor este escenario que no el que haya que echar al entrenador, está claro.
No canvia nada, però cada vegada quan a Xavi li pregunten pel seu futur respecte a la propera temporada, jo cada vegada el noto més ambigu.
Sí, és que a més se'n parla cada dia, i més ara que les coses estan anant bé des de la seva dimissió en diferit. Són 11 partits seguits sense perdre, 23 de 27 punts possibles en Lliga. Recordava Rafa Juste també els joves que han debutat amb Xavi, 15, amb irrupcions tan espectaculars com, per exemple, Cubarsí, Héctor Fort o Lamine Yamal, que no ens en recordem, però és de l'inici de temporada. Aquesta Setmana Santa han aprofitat tant Laporta com Rafa Juste en qualsevol entrevista per fer aquesta ofensiva, per intentar convèncer a Xavi. Per això el Barça, el club, encara no ha avançat en negociacions amb cap substitut, tot i que, per exemple, Hansi Flick, a través del seu nou representant, Pini Zahavi, doncs s'ha mogut i ha mostrat el seu interès per entrenar el conjunt blaugrana la propera temporada. Xavi, de moment, manté que la seva decisió està presa, és cert, però, com deies, cada dia que passa sembla menys contundent quan li preguntem roda de premsa rere roda de premsa pel seu futur, i acostuma a utilitzar la fórmula a dia d'avui, deixant l'escletxa oberta. Però, pel que ens diuen, no ha canviat de postura, segueix igual. El club tampoc li pot donar garanties del que ell ja demanava fa una temporada, Joan, que és fer fitxatges de nivell, perquè recordaràs que si ho passat va demanar a Kimmich, va demanar a Zubimendi, fins i tot va parlar amb alguns futbolistes, Xavi Hernández, i el que li van portar és a Oriol Romeu, perquè no podien invertir més de 4 milions d'euros. No sembla que aquest escenari econòmic canviarà si la Lliga no relaxa les normes del fair play. Ara mateix el Barça no pot fitxar per la norma, per la regla de l'1-1, a no ser, com ha repetit Tebas, que el club faci una gran venda, i Deco, cada cop que parla, diu que no té previst vendre cap jugador. Per tant, sembla que tot es manté igual. Ara bé, anirem parlant del futur de Xavi dia rere dia, perquè si avancen en Champions i a la Lliga li competeixen al Madrid fins al final, estic convençuda que Montjuïc li demanarà també, no només la porta a Juste, Montjuïc també li demanarà a Xavi, que ja coneixen el seu nom, que es quedi. Veurem què acaba passant, però ara mateix la postura de Xavi és la que va anunciar el 27 de gener, que és deixar el Barça al juny. Ara, que pot canviar, ningú descarta.
Perquè ell canviï d'opinió, jo crec que han de passar fonamentalment dues coses, que és una, que la temporada acabi bé a nivell esportiu. Quan dic que acabi bé, vull dir que, per exemple, el Barça arribi a semifinals o potser la final de la Champions.
I que segueixin en Lliga en aquest ritme, sense baixar el peu de l'accelerador.
Acabin segons, a propet del Madrid, i després per mi també segurament ha de passar una altra cosa, que és que a Xavi li donguin certes garanties de que li reforçaran l'equip de cara a la propera temporada.
Que podrà fer un equip competitiu, que podrà fer incorporacions de nivell, sobretot en el mig centre, perquè amb la sortida de Busquets és cert que s'ha inventat la fórmula Andreas Christensen, que li està funcionant, però no és el perfil de jugador que ell esperava, el fitxatge d'Oriol Romeu, per exemple, o haver de reciclar, en aquest cas, el central danès. Això passa per noms propis, que són els que et comentava aquí mig, que ara, per cert, està jugant de lateral amb la selecció alemanya, o Zubimendi, que és un futbolista que Xavi fa molt de temps que li agrada, al mig centre de la Real Societat. Ara mateix això sembla impossible, Joan. Sembla una utopia que el Barça pugui fer front a aquests grans fitxatges o reforçar-se, més a més, amb un altre migcampista. Però bé, no sé si poden fer algun invent econòmic. Per almenys està en la regla de l'1-1. Ara mateix el club ni està. I sí que és veritat que Laporta va dir que tenien ofertes per la milla mal de 200 milions d'euros, però ara mateix a les oficines del club tampoc hi ha cap proposta formal, i tampoc, pel que ha dit Deco, tenen intenció ni de vendre Araujo, pel que el Bayern de Múnich ha preguntat, ni a Lamine Yamal, que és l'estrella del Barça, ni altres futbolistes, perquè, per exemple, també s'han filtrat durant aquesta Setmana Santa moltes ofertes marejants per Rafinha o Lewandowski, és de l'Aràbia Saudí, però el davanter polonès diu que ell es vol quedar, té contracte, i Rafinha de moment no n'ha parlat, però tampoc sembla disposat a anar-se'n a jugar a la Lliga Saudi. Per tant, no serà fàcil. Serà un estiu complicat, i no sé si Xavi es vol tornar a trobar en aquesta tessitura la propera temporada.
Veurem. Condis, gràcies.
Adéu.
Adéu. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Xavi. Xavi i el circ que s'està muntant sobre el seu futur. En un món seriós no hi hauria lloc per a l'especulació ni per marejar la perdiu per part d'un i d'altres. El 27 de gener, Xavi va dir que és cruel, desagradable, et falten el respecte a ser entrenador del Barça, és un desgast terrible a nivell de salut mental, d'estat d'ànim, els meus ho saben i ja feia temps que ho tenia decidit. Aquella roda de premsa, l'Helena Condis li va posar un repte per canviar d'opinió, guanyar la Champions. Ni guanyant la Champions Xavi voldria continuar. Més clar, l'aigua. Ara que no ens prenguin el pèl ni el que comenten la porta de Juste ni la reacció intrigant del Xavi, que a més es posa una medalla a cada partit dient que l'equip ha reaccionat positivament arran de l'anunci de la seva decisió, de la seva marxa. 7 victòries i 3 empats des de llavors. És veritat, però molts han estat una castanya. 3-3 contra el Granada, 0-0 a Bilbao, 1-0 contra el Mallorca gràcies al golaç de Yamal. A més, Rafinha, després del partit de dissabte contra l'Espanya, l'altre dia va dir la reacció de l'equip no ha estat per l'anunci del Xavi. Nosaltres vam parlar del que faltava a l'equip. Per tant, les coses clares i fora especulacions. No vull ni imaginar, tant de bo no passi, quines serien les intencions de la Porta si el PSG elimina el Barça i el Madrid empinta la cara al Bernabéu. Temps al temps. Mentretant, Xavi, adeu i buscar un altre.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:21 minuts de la tarda, una pausa i després escoltem a Luis Enrique.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. This is ground control.
Lamento trepitjar aquest temazo de David Bowie, però hem de continuar endavant amb el programa. Com us deia, per escoltar Luis Enrique, perquè el Barça ja no torna a jugar fins al partit contra el PSG, però el PSG, abans de jugar contra el Barça, té 2 partits. Demà té partit de semifinal de la Copa de França contra el Rennes, i per això ha parlat Luis Enrique aquest matí. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
I el monotema ja és una mica la gestió que està fent Luis Enrique amb els minuts que li dona a Mbappé, sobretot després de saber-se que no continuarà el PSG la propera temporada.
I ahir el va tornar a canviar en aquest superclàssic Marsella-PSG, que va guanyar el PSG a casa del Marsella, bueno, el diumenge, 0-2, gols de Víctor Ferreira i Gonçalo Ramos, va canviar Mbappé va penjar una fotografia d'ell d'esquena sortint en tota la pluja, amb el braçalet de capità a la mà, van començar les especulacions, l'equip va dir que des de l'entorn de Mbappé deien que era una manca de respecte al canvi contra el Marsella, perquè era el partit més important, i fins i tot es deia que Mbappé havia insultat a Luis Enrique. Luis Enrique avui ha dit que és mentida, que era mentida, que algú s'ha inventat això, ha criticat a una part de la premsa per fer això i per estar focalitzant tot el tema amb Mbappé. Ell defensa la gestió que està fent i deia això avui Luis Enrique d'aquesta gestió amb el crack francès.
Me encantaría que terminara maravillosamente para el PSG y maravillosamente para Kylian, para todos. Estamos todos en el mismo barco. Es un barco que camina y que va buscando un sendero, va buscando llegar a puerto, a un puerto exitoso. Sí, me encantaría. Ese es un objetivo profesional y personal.
I al marge de Kylian Mbappé, que ha copsat gairebé tota la roda de premsa, els 11 minuts de roda de premsa, en un moment també li han preguntat pel descans, tu deies. Li queden 2 partits al PSG, abans de rebre el Barça i després d'aquesta eliminatòria. El Barça té tot aquest descans i Luis Enrique ni molt menys critica la manca de descans, i també li preguntaven per això, per aquesta diferència que tindran 2 partits més que el Barça no disputarà, i també sobre els elogis de Joan Laporta, que fa 10 dies, a una entrevista amb un Deportivo, va dir que a ell li agradava el caràcter de Luis Enrique com a entrenador.
Yo estoy convencido que como me toca jugar 3 partidos, lo mejor es jugar 3 partidos. Si me tocara 10 días, diría 10 días. Lo mejor son 10 días para prepararlo. Pero porque es mi manera de preparar las circunstancias de lo que no puedo controlar. Lo que no puedo controlar, pues estoy preparado ya para olvidarme de ello y centrarme en lo que puedo controlar. Y del resto siempre es mejor oír cosas buenas. En esta profesión mía que conozco también, la mayoría de las veces escuchas cosas malas. Cuando escuchas algo bueno, pues es siempre mucho más agradable.
Doncs en recull el guant a Luis Enrique de Joan Laporta i agraeix aquestes paraules. I queden aquests dos partits que deien demà a les 9 i 10 minuts de la nit, PSG-René, al Parc dels Prínceps, les semifinals de la Copa de França, on evidentment el PSG vol arribar a la final, és a partit únic, i dissabte, aquest dissabte a les 9 de la nit, PSG-Clermont amb una Ligue 1 que porten 12 punts de diferència respecte al segon i són líders, així que tothom fixant-se evidentment en aquests dos partits, la gestió d'Mbappé, però també si hi ha lesionats o no, i a veure quins 11 es treu Luis Enrique, sabent que el Barça, el seu rival a la Champions, als quarts de final, doncs tindrà descans aquests 10 dies.
Estarem pendents del PSG demà, d'aquest partit de Copa, i anem amb una de les imatges que s'han fet més virals a les últimes hores, segurament ho heu vist, aquest enfrontament entre el futbolista del Barça, Íñigo Martínez, i un dels tiktokers que esperen els futbolistes a la sortida de la ciutat esportiva. Sortia amb el seu cotxe Íñigo Martínez, rep un insult d'un d'aquests nanos, atura el seu cotxe i el jugador del Barça baixa. Una situació tensa, eh? Víctor, tu que passes moltes hores allà a la porta de la sortida de la ciutat esportiva, hem de dir que un incident similar al que ha protagonitzat Íñigo Martínez no és la primera vegada que passa, eh?
No, ha passat moltes vegades amb Samuel Umtiti, s'estava recordant des d'ahir un vídeo d'on, bueno, hi ha dos moments, un que va baixar del cotxe també i va parlar amb els aficionats perquè l'estaven insultant quan sortia perquè volien que es parés a firmar, i un altre en la que ella està firmant el seient del copilot, obre la finestra del copilot i ella està firmant allà i a la vegada li estan picant el vidre del seu vidre, el vidre del pilot, per demanar-li un vídeo, una foto, i al final Umtiti es cansa i marxa corrents amb el cotxe perquè està fart. Es tiren damunt també dels cotxes dels jugadors, va passar amb Ronald Araujo en una ocasió que sortia de la ciutat esportiva, es van posar davant del capó del cotxe perquè no pogués avançar, perquè es parés obligatòriament, i Ronald Araujo, que anava en compte, però no es va donar i va trepitjar amb la seva roda al peu d'una aficionada, que al final doncs va quedar en un ensurt. L'aficionada va dir a sobre que no em fas una foto, m'atropelles i demés. Ronald Araujo, evidentment, va demanar disculpes, va baixar del cotxe, va veure si estava bé. El Barça la va convidar a entrar a les instal·lacions per que els serveis mèdics del club veiessin si tenia bé el peu, però ha passat ja moltes vegades. També recordem una amb Ronald Koeman sortint del Camp Nou quan era entrenador, que van intentar obrir els aficionats al semàfor de l'Istres Mayol la porta del pilot, menys mal que tenia posat el segon i no van poder obrir. I ha passat moltes vegades. Recordo també a Gerard Piqué un dia que no es va parar, que el van insultar.
A Lewandowski li van robar el rellotge un dia.
A Lewandowski, que va parar aprofitant que estava fent-se fotografies, va venir un i li va robar el rellotge. Que va
ser... Aquesta gent qui són, Víctor? Aquesta gent que esperen a la sortida dels futbolistes, que alguns els insulten i que d'altres els hi demanen autògraf, però d'una forma una mica agressiva, de vegades.
La majoria són gent jove, nanos, nenes, que estan allà amb pancartes, que volen parar-se perquè volen una fotografia amb Pedri, amb Gavi, i ja està. Però hi ha un grupet de 5 o 6 tiktokers que és veritat que busquen provocar, que busquen que es parin, primer per tenir vídeos virals a les xarxes socials i després perquè s'aconsegueixen una firma. A la majoria de casos posen a la venda aquests productes, ho fan a la terminal corporativa també, on els hi ha assignat, per exemple, Leo Messi quan estava i venien les seves botes a 800 euros, la samarreta l'altre dia quan va venir Vinícius a Barcelona, bueno, fa unes setmanes, Mbappé, que van firmar, doncs aquelles samarretes les posen a la venda, demostren amb un vídeo que és l'original amb la que ha signat i la venen, i aquest grupet de 4 o 5, del que la resta, és veritat que ahir parlant amb alguns es diferencien, no volen saber res, no defensen aquests comportaments i no volen saber res, però hi ha 4 o 5 que busquen això, aquestes reaccions, que es parin els jugadors, provocar-los i tenir aquests vídeos virals, fins i tot insultant a un cotxe que no, ni es baixa en la majoria de casos dels jugadors del Barça, però amb aquest vídeo insultant ja es fa virar les xarxes i és el que busquen, i són 4 o 5 que busquen això. El Barça ja els ha dit als jugadors que no es parin, els hi repeteixen en xerrades.
Al final el que aconseguiran és que els jugadors no s'aturin. No s'aturaran. Pagaran justos per pagadors.
Exacte, no s'aturaran, i és veritat que els jugadors sempre es queixen del mateix, que estan les mateixes cares. Estan les mateixes cares demanant cada dia les fotografies. Ells a vegades ja s'han fet a l'inici de temporada una fotografia amb un nano, i aquell nano segueix estant allà demanant fotografies. I clar, ells diuen, bueno, si ja tens la meva fotografia, per què vols una altra?
Víctor, gràcies.
Gràcies.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem mare del Girona, Albert Díez. Hola, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Una jornada menys pel final del campionat, 3 puntets més pel Girona, 9 punts sobre el cinquè classificat, per tant, la Champions una mica més a prop.
Sí, és el que venim comentant després de la victòria davant el Betis i com s'han donat, sobretot fins ahir, els resultats, bàsicament la derrota de l'Atlètic Club davant el Real Madrid a Chamartín. Però actualitzem com està la situació perquè la gent ho entengui, perquè a més ve un altre cap de setmana sense futbol a primera i després un partit determinant. Actualitzada la jornada 30 amb els 8 partits que comentaves i els 24 punts per davant, la victòria de l'Atlètic de Madrid a Villarreal 1-2. Gairebé tenia el Villarreal l'empat, va tenir la victòria i gairebé tenia l'empat i també la victòria del conjunt de la Plana al Girona, perquè indirectament també jugava aquest partit. Ara el cinquè és l'Atlètic Club, cau a la cinquena posició, i el Girona té aquest més 9, que en realitat és un més 8, perquè té l'averaix perdut davant el conjunt de Valverde. Tercer Girona, 65 punts, quart Atlético de Madrid amb 58, cinquè l'Atlètic Club amb 56. T'he de dir que si ahir també jugava el Girona de forma indirecta a Villarreal, ho farà per mi el cap de setmana a la final de Copa, perquè tots hem d'anar amb l'Atlètic Club. Jo crec que fa 30 anys que no guanya la Copa. Que
la Gavarra està títol, allà esperant sortir.
I això jo crec que alleugereix la pressió sobre el conjunt de Valverde, que si no hauria d'apretar molt per ficar-se en zona de Lliga de Campions, que és un repte important perquè canvia molt, sobretot a nivell de reptes econòmics, el que pot ser de cara a una temporada i una altra, però alleugereix, insisteixo, la pressió si guanya aquesta final de la Copa davant el Mallorca. I partit determinant aquest cap de setmana, no, el següent en la represa de la Lliga. No és horari habitual. Dissabte, dia 13, 2 de la tarda, Atlètic de Madrid, Girona. Sense Barrios, el conjunt matalasser, perquè ahir va veure la cinquena targeta groga i estarà sancionat. Un partit, per cert, que arribarà per l'Atlético entre els partits de l'eliminatòria de Champions de quarts davant el Borussia. És a dir que també haurà de reservar sí o sí, perquè no crec que es decideixi l'eliminatòria al partit de Nadal, jugadors Diego Pablo Simeone. Un Girona que està entrenant fins al dijous i després tindrà 3 dies de festa.
El que ha fet el Girona aquesta jornada és assegurar la seva presència a Europa.
De forma virtual, matemàtica no, hi hauria una mínima opció, però de forma virtual sí, que ja és un objectiu important.
Si a principi de temporada ens diuen signeu Girona Europa aquesta temporada, t'ho signa el 120% dels socis i aficionats del Girona.
I si li dius Conference, si depèn qui sigui el finalista de la Copa guanya, també t'ho signen. El que passa és que ja ha dit Mitchell, i és una obvietat i és una realitat, que després de la gran temporada que està fent, ara anar a l'Europa League sap a poc. En realitat l'objectiu és jugar a la Lliga de Campions. Per cert, anem a veure també en la represa com està David López, que l'altre dia va tenir
el seu dia,
Partit horrible, va regalar els dos gols al Betis i, a més, va acabar amb molèsties. Ja va explicar Mitchell que és un jugador intermitent en el sentit que, malauradament, aquestes molèsties que arrossega li impedeixen tenir continuïtat, però també aquest cap de setmana, on no hi ha futbol de primera, permet que pugui recuperar-se millor David López, perquè la resta estan tots bé, els va recuperar de cara a aquest últim partit que va disputar davant el Betis.
Perfecte. I abans del debat hem d'escoltar un dels tristos protagonistes de la jornada, del cap de setmana, que és el porter del Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr, que, com tots sabeu, va rebre insults racistes a Sestao i va estar ahir a la nit al partidazo. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Sí, protagonista ahir al partidazo de Copa amb Juanma Castaño, el porter africà del Rayo Majadahonda, va explicar l'incident racista viscut al camp del Sestao. Cheikh Sarr va trencar el seu silenci 48 hores després, va reconèixer que va ser horrible el que va passar, no ho podia aguantar més, assegura que mai ho havia viscut, o va explotar a la segona part, diu, i que van ser diverses les persones que el van insultar. També lamenta que no serà la primera ni l'última persona que li passarà. Així va explicar els insults que va patir al camp del Sestao al partidazo de Copa.
Lo que ha ocurrido este sábado pasado era horrible, ahí no podía aguantar por eso, pero era peor. Ese era un día, ¿sabes? Horrible para mí, era un día que nunca he vivido en el fútbol. Cuando empezamos al minuto 50, 60, así, ¿sabes? Empiezan a decir cosas raras, gritos de mono, cosas así.
O sea, a partir del minuto 50 más o menos.
A partir del minuto 50.
Tú empiezas a escuchar que hay un murmullo detrás de ti, en el fondo, y son varios.
Y también hasta mis compañeros también que están jugando lo están insultando, por ejemplo, eso está raro de españoles, ¿sabes? Están insultando a españoles de mierda.
Españoles de mierda, etcétera, sí.
El porter també va demanar perdó per la seva reacció, va confirmar que no va agradir el seguidor i té clar que si aquest aficionat li demana perdó, ell el perdonaria. Cheikh va posar l'exemple de Vinícius contra el racisme.
Sí, claro, voy a morir por él, porque también él la vivió un montón de veces y también cuando le estaban viviendo también lo estamos apoyando. Yo también estaba diciendo no es normal y estoy muy, 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 muy orgulloso de él y también le damos las gracias de apoyarnos y también de luchar con el racismo, porque también, ¿sabes? Él solo no puede. Si todos los jugadores también eran como él, ¿sabes? El racismo creo que va a acabar ya.
L'ex del Nàstic, per últim, va insistir en que en una persona que ha patit racisme no ha de ser sancionada. No seria just, però ho acceptaria. I és que Cheikh s'enfronta a una sanció de 4 a 8 partits.
Sí, perquè va ser expulsat, recordem-ho.
Això mateix, sí,
partit
sí.
Per anar-se a enfrontar els seguidors
del Sestor. El seguidor li va agafar la bufanda, sí, el va increpar i això l'acte està reflectit.
A sobre. 3:35, de seguida el debat.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil. Vinga, obrim el debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Molt bé, amb el Tomàs Guasco. Hola, Tomàs.
Hola, guapo.
Què tal? Em sembla que eren vosaltres que la setmana passada parlàvem de Vinícius, de la roda de premsa prèvia al Espanya-Brasil, i ara aquest cap de setmana ens trobem amb aquest incident amb Cheikh Sarr, el porter del Rayo Majadahonda. Jo no sé si el millor és anar-se encara amb la grada, Emilio, però està bé que el futbolista es planti, no?
Bueno, a ver, lo que va succeir no només a Sestao amb el Rayo Majadahonda, sinó també lo que va succeir a Getafe,
sí, amb el Quique, sí.
Amb Acuña i a Quique.
Sí.
És que jo entenc perfectament, inclús lo estic justificant, fixa't bé, jo entenc perfectament que els protagonistes al final facin alguna cosa, perquè si no ho fa la federació, si no ho fa la Lliga, si no ho fa la justícia, si no ho fa ningú, algú ho té de fer. Llavors, ho dic perquè el president del Rayo Majadahonda retiró a l'equip, que era lo que tocava hacer, sí. Que era lo que podia haver hecho la Liga, el árbitro o el delegado ese de la Liga o quien fuera. Y Sánchez Flores dijo, señores, esta es la educación que queremos para el país, este es el fútbol que queremos para el país, pues adelante. O sea, es que yo lo entiendo, porque yo creo que ya ha llegado un momento. Es que cuando reclamamos pruebas, es que han pasado ya tantas cosas, en tantos sitios, con tanta gente, y sin mediar provocación ninguna, que me parece que ya está bien y que me parece estupendo, de verdad lo digo, aunque pueda sonar a escandaloso por mi parte en cuanto a justificar que alguien se tome la justicia por su mano. Bueno, es que nadie está tomando ninguna decisión al respecto, y nosotros estamos siendo, a nivel mundial, no ya esto de servicio doméstico de por aquí, no, a nivel mundial estamos siendo señalados como un país, como un fútbol, que es una vergüenza.
Sí. Tú has dit més d'una vegada, Tomàs, que igual la solució a la curta passa perquè els protagonistes, els afectats, es plantin, no? Perquè a la que es parin 3 o 4 partits...
No, uno, Juan.
No,
parado por el presidente del Rayo Majadahonda, no, sinó por el árbitro, por la Liga, por la federación, por alguien, por un juez.
Sí, però el que vaig és que quan la gent que va als camps també vegin que els partits de futbol es paren per això, els que insulten s'ho pensaran dos vegades, i si hi ha algú que insulta, la gent que tenen al voltant també es girarà en contra d'ells.
Sí, és que nos tienen que coger por la oreja y enseñar a todo el mundo.
No, Tomàs?
Sí, home, clar, però és que escolta una cosa, i que les sancions aquestes, que no sé quines són, pues, es duguin a terme.
Que s'apliquin.
Que s'apliquin, perquè clar, és que tot això és una qüestió, és que estem parlant de coses que dius, és que cau del guindo vostè. Això passa, i jo estava demanant fa temps que arribés un dia compartit al Parés, el que sigui, jo deia l'altre dia, digues, escolti, això va ser el dissabte, em sembla. Real Madrid Athletic Club, si hi ha una història amb el Iñaki Williams, se'n van els dos equips. No l'Atlètic, són l'Atlètic i el Madrid al costat d'ells. I llavors dic, escolti'm una cosa, un sexta o Rayo Majadahonda, tenim el merder que tenim, posa-li l'altaveu d'un partit de primera divisió. És que s'ha d'acabar. Vull dir,
i pillar a la gent i sacar-les fotografies, que sus padres i sus abuelos i sus esposas sepan quiénes son.
Sí, sí.
Home, està clar, home, perquè això, la voluntat de carregar-t'ho no ha hagut mai. I
claro,
llavors, com a vista tenim el personal que ens envolta, que no, és que no sé què, que si provoca, claro, que tal, conyo, no, mira, la víctima és la víctima, sí. I l'animal és l'animal. I això, si no es donen compte que és així, paños calientes ninguno. I ara, bueno, a veure què passa amb la sanció d'aquest xicot.
Sí, sí. No, no, del xicot i del Rayo.
I del Rayo, evidentment.
Claro, perquè si le dan el partido por perdido al Rayo, és tremendo, eh?
Tot és tremendo.
Vale. Sí.
No, no, esperem que s'imposi el seny. Canvio radicalment de tema. Que hem parlat, com sempre, del futur de Xavi. Emilio, s'està precipitant el Barça amb demanar-li que, just l'altre dia, no, l'hem de convèncer perquè es quedi la porta, volem que segueixi la propera temporada, perquè d'aquí a final de temporada poden passar moltes coses encara. Pot sortir malament l'eliminatòria contra el PSG, que esperem que no, pots anar al Bernabéu i pots sortir trasquilat. No, no és molt precipitat, encara?
A mi lo que me parece es perpéntico, ¿vale? Lo que me parece es perpéntico es que un club como el Barcelona, donde el entrenador no solo le ha echado un pulso al presidente, sino que le ha tirado los caballos al carro y los caballos delante del presidente, que se ha desorientado, no sabe qué hacer, y dijo que lo aguantaba porque era leyenda. Entonces ahora realmente se esté replanteando ponerse de rodillas, bueno, ya se han puesto, del entrenador para que siga, cuando resulta que el ambiente, incluido seguro en la directiva, es veremos qué pasa con la Liga y veremos qué pasa con la Champions. Entonces ya es una vergüenza, es esperpéntico, porque si realmente usted cree que este señor tiene que seguir, entonces no esperemos a nada, ¿vale? No esperemos a nada. Démosle a este entrenador y forcémoslo a que ya se haya acabado. Es verdad que él sigue diciendo lo mismo, pero yo he de ver que no se queda. Y si se queda, de verdad, que si se queda es tremendo. Yo no he visto un ridículo semejante en 125 años de historia del Barcelona, así, de verdad.
Clar. És que ara, Tomàs, avui li estàs demanant que s'ho repensi, que es quedi, però és que igual d'aquí 3 setmanes no té cap sentit demanar-li que es quedi.
No, però és que ja necessitat el club. Clar, el Barça afronta una cosa, que diu l'Emilio de 125 anys, que un entrenador anunci que se'n va a final de temporada, no ho recordo mai. Oiga, pare el carro, si és lo de l'àrbitre de València-Real Madrid, ¿por qué dice usted que va a pitar después del córner? Claro. Espérese, y pite claro. Cuando quiera, coño, claro. ¿Para qué se mete en este lío?
Claro. No, pero es que además, a ver, lo que nadie se cree, que esa es otra, ¿vale? Lo que nadie se cree es el argumento este de Xavi, que de momento, porque esto es Getafe, Villarreal, Granada, tal y cual, están fardando de que les ha salido bien, ¿vale? Lo que nadie se cree es que la decisión de Xavi es para motivar al equipo. Bueno, parece ser que más que motivar al equipo, lo que hicieron fue ponerse a trabajar de verdad durante entrenamientos, como ha dicho Lewandowski, que ahora ya parece que trabajamos un poquito más. ¿Me entiendes? Por lo tanto, es que eso tampoco se lo cree nadie. ¿Me entiendes? Entonces, paremos esto. O sea, ¿cuál es el problema de verdad? El problema de verdad es que no tienen dinero y no tienen entrenador. Porque si tuvieran dinero y tuvieran entrenador, pues ya lo habrían pactado y ya se sabría a lo mejor, tal vez. Ahora resulta que ojalá se quede Xavi, ¿entiendes?
Sí, sí, sí. Sí, sí, no, és precipitat,
no.
Sí, sí.
Sí, no, és que un cop passa i et sorprèn, pues, escolti, oiga, esperemos el 30 de juny a veure què surt. Pues, possiblement, oiga, eliminen al PSG o no l'eliminen, pues vemos, i la Lliga, jo què sé. Perquè quines ganes tens que aquest merder... A mi em sorprèn molt que juga el Barça, el partit que juga, i la pregunta és sempre la mateixa. I Xavi, coño, que no els cansa no, el mateix i, directius?
I després,
ja parlarem, home.
I després de Joan Tomàs, després de tot este serial, de tot este thrillerismo, de tot este dime y diret y tal, o sea, ya fue increíble y también fue único en la historia la manera, la escenografía de cuando después de partido de madrugada en Montjuïc anuncia eso. Y ya me estoy temiendo lo esperpéntico que será el día que diga que se quede. Porque entonces saldrá el, no, mi corazón, yo siempre el discurso este de Xavi, de yo, de este jugador y de este entrenador, siempre ha prevalecido por encima de todo el bien del Barça, mi cariño al Barça, mi amor por el Barça. Si ahora me piden que me quede, ahora es que será una sí. cosa.
Sí, verdad. Sí, pots acabar donant-li la volta al discurs perfectament. Sí, sí, en fi, veurem què passa. Ho deixem aquí, senyors, de moment. Emilio, Tomàs, adéu, gràcies, guapo.
Adiós, amigos.
Que vagi bé, seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
Els entrenadors, per començar, tindrien que dir comença la temporada. I si ara l'estiu no canvia, és prohibit canviar l'entrenador. Ni que vagi bé, ni que vagi malament, el Xavi té que estar tota la temporada aquí.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya. El 13 i 14 d'abril vin a gaudir d'espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock, la graella i visita el pit lane. Tot a partir de 12 euros al cap de setmana. T'ho perdràs? Compra ja les teves entrades a circuit.cat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Em va agradar l'Espanyol, bona tarda, Ballori.
No gaire, la veritat. Em va agradar el porter.
Sí.
Va ser l'heroi del partit.
La gent diu, home, és que l'Espanyol el va salvar el porter. Home, per això estan, no?
Els per porters, parar, no?
Li diguin a Courtois, a Ter Stegen o qualsevol altre. Joan Garcia és la gran novetat, no?, d'aquesta època de Manolo González. I el que passa que hagués passat si Pacheco no s'hagués lesionat fa un mes. Encara seguiria jugant Pacheco i el Joan García no tindria mi història d'ell. Bé, en fi, Sergi Gómez està a un partit de renovar, l'Espanyol que és quart, a un puntet de la segona plaça. Hem de guanyar a l'Albacete, no podem continuar fallant a casa, ja són dos empats consecutius. Diumenge 18:30 sense Pol Lozano, veurem si amb Braithwaite al 100% estaria bé que Braithwaite es recuperés perquè els gols depenen de Braithwaite. I ha millorat molt la seva prestació Brian Olivan, que va cometre aquell error de dir que ara sin Luis García estamos liberados, jugamos estupendamente. Ara estava una mica més tranquil·let. Un Olivan que parla als mitjans del club de lo apretada que està aquesta lliga.
Bueno, hem vingut amb moltes ganes, sabem que queden 9 partits, l'equip té moltes ganes d'afrontar aquests últims partits, sabem que tenim que fer l'últim esforç per poder aconseguir l'objectiu que tots volem. Sí que és veritat que, com tu dius, fa 7 jornades, no?, que no perdem, però bueno, tal i com està la lliga d'apretada, al final l'únic que ens queda és guanyar, ara tenim un partit a casa.
Dos partits claus, no només a casa, Albacete diumenge i després anar a Butarque. Que és clau, s'ha de guanyar l'Albacete i intentar fer-ho també a Leganés, un Leganés que aquesta setmana visitarà el difícil camp del Huesca, que està amb molt bona ratxa. Olivan, parla del partit de diumenge.
Partit superimportant per nosaltres, amb la nostra afició, a la nostra casa, i és molt important, com t'he dit abans, per l'equip sumar una victòria i encara el pròxim partit contra un rival molt directe per nosaltres, amb la màxima confiança possible.
Sentiràs un capità de l'Espanyol demà en roda de premsa i l'entrenador, en principi, parlarà divendres al matí. Manolo González, al partit diumenge a la tarda, amb bon ambient i en tiempo de juego en directe, Espanyol-Albacete.
Gràcies, Quique. Adéu, bona tarda. Hem de parlar de l'Andorra també, Gil, que ha presentat el nou entrenador, que diuen que té molt bona pinta, Ferran Costa, eh?
Sí, per molts, un dels entrenadors catalans amb més projecció, més si tenint en compte la seva carrera meteòrica, que fa que Ferran Costa, 29 anys, arribi a la banqueta de l'Andorra, procedent del Badalona Futur de segona ref, pel que queda de temporada, i una més. Presentació aquest migdia de la mà de Jaume Nogués, el director esportiu del club, que ha dit que Ferran Costa era la primera i única opció presa la decisió de fer fora Eder Sarabia i que ha passat molt per sobre de l'estira i arronsa amb el Badalona Futur per l'anomenada cessió dels drets federatius del tècnic. La cosa, Ballori, va de reptes. El repte que afronta aquest entrenador que salta dues categories i que diu que els límits els hi marca la vida i no pas l'autocensura.
Això va de reptes. Porto entrenant des que tinc 13 anys i al final ho afronto de la mateixa manera que he afrontat tota la vida. Crec que això és qüestió de sentir-te preparat, i el que et dona la preparació és el coneixement. Empapar-nos al màxim del que ens plantejarà el rival, a pensar al màxim del que ens planteja la categoria, i al final això, aquest esport va de persones i del propi joc. Llavors, treball, mentalitat, i buscar-nos a tots el límit.
Després parlarem del que treballa Ferran Costa. L'altre repte, jugar els 3 punts que separen els tricolors de la permanència, sense més full de ruta, de moment, que planificar partit a partit i pensar, de moment, en la primera final al camp de l'Eldense dissabte. Ara més que mai, s'ha de veure una Andorra que s'adapti a el que demana cada partit.
Ara mateix no és una qüestió d'estils, no és una qüestió de com veig jo el futbol, com no, és una qüestió de ser el prou versàtils, prou intel·ligents i tindre la capacitat d'entendre el repte que tenim entre mans i què és el que ens permetrà treure'l endavant. A partir d'aquí, crec que hem de tindre aquesta capacitat, doncs, per ser camaleònics, per ser versàtils i entendre en cada context, doncs, quina és la manera per obtenir el que volem, que són punts.
Amb Costa s'incorporen a l'equip Marcos Reina com a segon entrenador i Carles Manso d'analista.
Doncs que tingui molta sort, i tancarem el bloc dedicat al futbol, Edu, amb un apunt de la selecció espanyola femenina, que la tenim concentrada per disputar 2 partits de classificació per l'Euro 2025.
Entrenament aquest migdia porta tancada per seguir preparant els 2 partits de la fase de classificació per l'Euro de l'any que ve contra Bèlgica i la República Txeca, sense Aitana i Catacolla amb molèsties. Les dues jugadores del Barça ja no van jugar cap de setmana contra el Llevant en el 5-0. Manet el tercer classificat, i clar, torna a sortir el tema de moda aquests dies a la Lliga F, el nivell i la distància del Barça amb la resta d'equips. Parla la jugadora catalana del City, Laia Alexandri, sobre com es veu la Lliga Espanyola des d'Anglaterra.
En lo que más nos tenemos que fijar es en el talento, ¿no?, español que tenemos. Solo hace falta ver los resultados de la selección para saber que esta liga debe potenciarse y acompañar al talento. Es lo único que al final desde fuera y desde lo que yo he vivido se puede decir. Y sobre todo esa es la clave, ¿no? Potenciar el talento español y que vaya acompañado de la liga.
La defensa també ha reconegut que no es parla d'aquest tema al vestidor del City i no oculta la importància de la baixa d'Aitana. La selecció espanyola viatjarà demà a Bèlgica 2 dies abans de jugar contra la selecció belga en el primer partit de la fase de classificació per l'Eurocopa de l'any que ve.
Gràcies, Edu.
Abraçada.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cada mañana en la radio.
Este primero de abril viene además cargado de subida de impuestos.
El dato y lo que significa.
El gas y la luz vuelven a tener el IVA del 21%, después de que hayan decaído las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para hacer frente a la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania. Y también suben los impuestos especiales de generación y de producción eléctrica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Así como en francés que acaban U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las 3 marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Para Parlem ara de bàsquet a Esports Cope, Albert, i ens fixem en el Manresa, que ha protagonitzat la sorpresa de la jornada, aconseguint la victòria a la pista del Real Madrid, una victòria que els consolida en zona de playoff ara mateix.
Sí, és vuitè el Baxi Manresa, amb 16 victòries, queden 7 jornades per davant, està tot molt apretat, té a només un triomf al Baskonia i a dos al Joventut de Badalona, però refermen aquesta zona de playoff la victòria a la pista del Real Madrid, que és la tercera a pista del conjunt blanc a l'última dècada, i aquesta temporada el Baxi Manresa ha guanyat, per la importància, dic, d'aquestes victòries, no molts equips guanyen, a pista del Real Madrid i també al Palau Blaugrana. Recordo que és un equip que també ha tornat a disputar la Copa del Rei, a poc a poc va assolint objectius, veurem si pot assegurar estar a Europa, hi ha moltes competicions de cara a la temporada vinent. La victòria, 72-83, amb un jugador, l'equip, però un jugador decisiu com és Badio, Branco Badio, ex del Barça, que va anotar 20 punts. Pedro Martínez és el tècnic del Baxi Manresa.
Nuestros pensamientos como club siempre es evitar el descenso, que el año pasado estuvimos cerca de bajar. Luego, cuando nos metimos en la Copa, el siguiente objetivo era meterse en Europa, algo que no sabemos si ya tenemos. Y el último es meterse en el playoff, digamos, ¿no? Entonces, con la humildad que hemos de tener, hemos de seguir, no pensar demasiado en la clasificación, y hemos de ir día a día y con mucha tranquilidad y hasta donde lleguemos.
7 jornades per davant, veurem on acaba, però depèn de si mateix estar en aquesta posició de privilegi el Baxi Manresa. Dos partits absolutament determinants pel Futbol Club Barcelona aquesta setmana. El dijous, penúltima jornada de l'Eurolliga, el Barça està en posicions de tenir factor pista, però queden dues jornades. Atenció a aquest partit, dijous, insisteixo, absolutament determinant, Barça-Maccabi. I atenció, no deixa de ser un clàssic, tot i la distància que hi ha a 5 victòries a la Lliga Endesa, està el Barça del Real Madrid, però tenim clàssic el diumenge, 6:45 de la tarda al Palau Blaugrana, Barça-Real Madrid.
Es presenta interessant, per tant, la setmana. Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Notícia important al món del motor. L'empresa que gestiona el Mundial de Fórmula 1 compra el de motociclisme. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Bajori. És Liberty Media, la propietària de los derechos de la Fórmula 1. Des del 2017 acaba de comprar a Dorna el 86% de los derechos de MotoGP a cambio de 4.200 millones de euros. És una autèntica passada. Eso sí, la empresa de Caramelos Peleta seguirà gestionando el Mundial de Motociclismo en sus tres categorías y sede que seguirá estando en Madrid. ¿Cómo afecta esto al Gran Premio de Cataluña de cara al futuro? En principio, según nos explican desde Montmeló, no solo no existe ningún problema, sino que esperan ampliar el contrato, igual que están haciendo con la Fórmula 1 y que finaliza en el 2026 incluido. Eso sí, hay que reconocer y tener en cuenta que esta temporada se celebran 4 grandes premios en España, Jerez, Barcelona, Aragón y Valencia, y con la nueva propiedad es muy probable que prefieran potenciar otros países emergentes, sobre todo en Oriente Medio y Asia, además de Estados Unidos, que solo acoge una prueba del Mundial. En estas circunstancias, algún gran premio europeo tiene los números para caer. No obstante, desde Dorna se valora mucho la tradición del circuito catalán, que no sería uno de los circuitos europeos perjudicados. Precisamente Aragón acaba de renovar con MotoGP hasta el 2026. Con esta operación, Liberty pasa a controlar los dos grandes eventos del mundo del motor, aunque la Comisión Europea Antimonopolio estudiará la operación, que debería cerrarse en noviembre.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Acabo recordant que en tenis juga aquesta tarda Paula Badosa al seu partit de primera ronda al torneig de Charleston contra Collins, que acaba de guanyar el torneig de Miami.
Hill, superstar!
Doncs benvingut a l'Andorra, Ferran Costa, un entrenador amb fama merescuda i guanyada de malalt de futbol. Mm. És tan malalt, tan malalt, tan malalt, tan malalt de futbol que un any, pel 31 de desembre, per Cap d'Any, es va oblidar de comprar el raïm.
Analitzar tot el que has fet fins aleshores, tampoc tens molts dies perquè en res tornes a començar, i bueno, pues sí que és veritat, pues, que va haver-hi un Cap d'Any que se'm va anar el temps i vaig acabar pues, menjant-me 12 talls de plàtan mentre editava vídeos, perquè no em vaig recordar de comprar el raïm.
Estava editant vídeos! Editant vídeos un 31 de desembre!
12 trossos de plàtan, i la pasta que se't deu fer, la boca tela, eh?
Home, no sé, jo havia escoltat amb pèsols,
Jo cacauets faig.
Sí, però vaja, doncs... En fi, què hi farem? Última hora, Ballori. Roda de premsa de Guardiola, prèvia al partit davant l'Aston Villa. al tema de Grealish: lo he hecho por las cámaras, por mi ego, soy la persona más famosa del equipo y si queda grabado puedo dormir tranquilo porque me voy satisfecho. Siempre trato de criticar a los jugadores y hacerles sentir lo malos que soy, que son, y si hay algún cumplido, que sea para mí y no para los jugadores. No sé si caldría aclarir o no que ho ha fet amb tot ironia. No ho sé.
Jo crec que queda bastant clar.
Que quedi clar, què diu el poble, Vallori?
Les enquestes en clau Barça: s'ha d'intentar convèncer a Xavi perquè es quedi. La majoria, el 58%, creieu que no. En clau Girona, ho tornem a preguntar: us veieu ja la Champions? El 69% sí. I en clau espanyol, dels últims partits, on poseu l'accent? La majoria, el 68%, en la millora defensiva. Arribem a les 4, seguiu a la COPE. A Esports COPE estem pendents de tot.